evidentment ha de ser una decisió del jutge, al marge del que digui la... I amb quins terminis podríem estar parlant?
Ell ara, demà dimecres, la defensa se li acaba el termini per presentar aquest recurs. Tenia diferents opcions. Un recurs a la pròpia jutgessa, però després de la decisió és absurd recórrer a la jutgessa que t'acaba de ficar a la presó fa una setmana. Per tant, el que optaran, i ja ho podem quasi avançar sense tenir la confirmació de Martell, és presentar un recurs a l'Audiència de Barcelona perquè siguin tres jutges d'una sala de l'Audiència qui valorin aquest recurs i decideixin si et deixen en llibertat amb càrrecs o decideixen que has de continuar a la presó. Mira, ho hem publicat la manada de Castelldefels als pocs dies, els 5 advocats van presentar un recurs a l'Audiència i en tots 5 casos l'Audiència ha decidit que no havia, que aquests recursos no estaven fonamentals i que aquests 5 personatges havien de seguir a Brianzú. I aquí, doncs bueno, aquí serà l'estratègia complicada, perquè no hem tingut accés a aquest autor. La jutgessa que ha instruït aquesta causa és l'Anna Marín, és la jutgessa substituta del jutjat número 15 de Barcelona. Em diuen que va estar hora i mitja redactant aquest escrit de presó, hora i mitja, és a dir, que és un escrit fonamental. No el, cap periodista ho ha aconseguit, o com a mínim fins allà a la nit cap l'havíem aconseguit. De fet, aquest autor ha ficat un paràgraf que no recordava, parlant amb el Jesús Albalat del periòdico, que és un històric dels tribunals, i amb el Jesús García Bueno, que també dèiem, hòstia, és que no ho recordàvem. Ha ficat un paràgraf advertint els lletrats que si parlen amb els periodistes o faciliten qualsevol documentació als mitjans de comunicació seran penalitzats amb una multa. Fixa't fins al punt que la magistrada vol bunqueritzar la causa. De fet, els periodistes, per parlar amb magistrats, home, podem intentar assaltar el despatx, o, més intel·ligent, si no hi ha confiança, és a través de les dues periodistes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la Mariona i la Lídia, demanar allò, hora per parlar amb ella. No les va rebre ahir. No les ha volgut rebre, no vol, sí, no els vol rebre. Per tant, és una causa molt, molt bonquetsa. I el que et deia, va estar hora i mitja redactant aquest escrit molt fonamental. Per tant, a veure, quina és l'estratègia per demanar la llibertat? Però jo que et deia, el Zegrí, escolta, propos passaport, una pulsera d'arrest domiciliari, però intentar aquest procés, aquesta instrucció, aquests mesos fins al judici, intentar estar a casa seva. Però ho té molt complicat.
Són les 10 i 3 minuts. Un segon, sisplau, i de seguida la pregunta Toni Aire, de seguida tira enriba la Maica Navarro, a les 10 i 3 minuts.
RAC 1.
A la ciutat, desplaça't millor. Viatja millor. Arriba millor. A la ciutat, millor amb bus i amb metro. Millor en transport públic. Més pràctic, més còmode i més sostenible. Barcelona't, amb TMB.
Net, vaig tenir una cita increïble.
Però no deies...
Deia sí, però vaig anar a la Clínica Masculina Europea i m'han tornat la vida. Estic en plena forma.
Clínica Masculina Europea, especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Qui ja coneix Plus Fresc Supermercat sap que som especialistes en frescos, que afavorim els productors locals, que ens agrada el tracte personalitzat i que tenim ofertes molt bones per ajudar-te a estalviar. I si no ens coneixes, és hora que vinguis a Plus Fresc i gaudeixis fent la teva compra.
La carn gustosa i sana 100% criada a Lleida. El peix més fresc de la Llotja. La fruita i verdura d'aquí. Tenim 7 establiments a Barcelona.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Tens un familiar amb Alzheimer o Parkinson que necessita ajuda? Cuideo. Especialistes en l'atenció de persones grans amb demències. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat. Let it
go. El 29 de gener endinsa't al món fantàstic de Disney al Palau de la Música Catalana amb la Franz Schubert Filharmonia.
Viu en concert la màgia en directe de les millors cançons de pel·lícules com Frozen, El rei lleó, Aladdin, La vella i la bèstia, Coco i moltes més.
Entrades a la venda a franzschubertfil.com i a palaumusica.cat.
Tens un somni? Benvingut al lloc on tots els somnis es fan realitat.
Últimes funcions del musical que ha arrasat a Barcelona. Pretty Woman, amb música de Bryan Adams i Jim Balance. Fes que els teus somnis es facin realitat. Vine a Pretty Woman, el musical, al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
RAC 1. Tots som 1.
Sabies que a UIC Barcelona els profes em coneixen pel meu nom? I que a UIC Barcelona gaudim de convenis amb universitats de molts llocs del món i fem pràctiques a les millors empreses? Vine a les jornades de portes obertes de UIC Barcelona. Inscriu-te ara a uic.es/portes-obertes. UIC Barcelona. Driving values forward.
Tu eres la Yolanda.
No.
La Josefa.
No.
La Esmeralda.
La Lucía.
Ah, això, la Lucía. Poques vegades la vida et dona tantes oportunitats d'encertar com aquest divendres 3 de febrer. Perquè arriba la pluja de milions d'euromillones amb 100 premis segurs d'un milió. Vaja, que toca sí o sí. A més, participes en el pot i el millón, que també toca sí o sí. Euromillones. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música.
Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a la nostra mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Ja sabeu com són Ideo? Estalvieu en la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
El teu mes favorit és el febrer per anar a esquiar? O l'agost perquè les ciutats es buiden? Amb Endesa, el teu nou mes favorit és aquell que t'estalvies. Emporta't un mes de consum de llum gratis cada any i per sempre, amb preus estables i sense permanència. Tria un demà millor. Contracta ja al 876-0909 o canvia't a endesa.com.
Avui, a la tertúlia, amb la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, el filòsof Bernat Adéu i els periodistes Susana Cuadrado i Toni Aire. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
Toni Aire, pregunta a la Maica Navarro i comentem el conjunt.
Doncs mira, Maica, una pregunta fruit del meu desconeixement dels procediments judicials d'un tema que ha sortit a la conversa ara, d'una qüestió que ha sortit a la conversa sobre la possibilitat de pactes. Hi havia una frase de l'emèrit que feia molt de riure, però no plorar directament, que era allò de la justícia és igual per a tothom. Per tastar-ho una mica, el procediment judicial, un cop engegat en aquests moments i amb tot l'atestat i totes les proves que tu apuntaves que es tenen i les que segurament aniran tenint amb l'avançament de la investigació, hi ha opcions de que s'aturi perquè hi hagi pacte per les bandes o ja segueix un cert cicle natural? És a dir, un cop tens proves aquí, de que ha passat una cosa...
Bueno, aquí dependrà el paper de la fiscalia. Uh-huh. Tu, com a acusació, la víctima pot arribar a un pacte amb el pacte, però has de convèncer la fiscalia d'arrossegar amb tu a la fiscalia aquest pacte. Si la fiscalia no accepta... Per això moltes vegades sentim que, bueno, els acusats arriben a un pacte amb la fiscalia. Si la fiscalia no està d'acord i vol continuar endavant...
Per molts diners que tinguis i
però al final
oferir...
La fiscalia també pensem que és ministeri públic i ha de vetllar. És a dir, si aquesta víctima anés sense lletrat, qui la representaria seria la fiscalia. Per tant, bueno, ella ha de mesurar fins a quin punt, doncs, entrar en un judici pot tenir les conseqüències, etcètera. Clar, ella s'enfronta la víctima amb un procés judicial que jo espero que no sigui molt llarg, que sigui una cosa que el més aviat possible, per no eternitzar tot això, se celebri el judici, i després hi ha un judici.
El que passa és que en un tema d'aquestes característiques, si la víctima no vol anar a judici, és bastant complicat que la fiscalia la faci anar.
Per tant, és a temps. Per tant, són a temps que això posa.
Efectivament.
Tian.
Sí.
Dues preguntes. Donen saluts al Simón i la Lola, Tian. Els gossos.
Sí.
Salutacions del Simón i la Lola.
Te l'has donat per mi, no?
Que no soc jo, que no soc jo,
Simón
i la Lola.
És que ahir...
Perdona que posava el meu nom.
El dia que li vaig dir a la Lola, la gossa es diu Lola. I va dir, i ara què faig, em poso contenta o no? Però el més gran...
Un dia em va dir, la Lola està embarassada.
No, espera, Ara, per si de casa escolta, li dic al Toni Muñoz, la Lola està embarassada. Toni Muñoz, d'aquesta casa que igual està escoltant. Diu... No fotis, la Lola García está embarazada. I jo, perdona.
No te da,
perdona. I dic, hòstia, m'encanta, o sigui, el Toni Muñoz veu a la Lola com una superwoman. O sigui, no vaig tenir... Quants anys creus que té la teva directora adjunta? I no, però... No, la Lola està embarazada. No va dir res, però està en edat d'embarazarte.
De merecer.
A veure, faré dues preguntes que crec que sé la resposta, però...
Ah, molt bé, està bé.
Però la faré, perquè igual no és la resposta. No, la primera és... heu parlat... has dit que la víctima té una... Podria pagar-se Olga Tubau. Has dit aquest resum i ja té una advocada molt bona.
Que no m'equivoco si dic... Que crec no equivocar-me, perquè evidentment jo no he parlat amb la víctima, ni he parlat de la víctima, però...
Ho deia per recuperar una mica el que havíem dit, per situar la pregunta. La pregunta és, si la víctima no tingués aquesta possibilitat econòmica, el resultat de la causa... podria ser diferent? És a dir, algú que no té diners li és més difícil guanyar en els tribunals aquest cas o un altre? Aquesta primera pregunta i que, si vol contestar-la després em diu una altra.
Clar, anar a un judici tant per ell com amb ella de la mà de qui vagis és fonamental, evidentment. Una bona o una mala estratègia jurídica en un tribunal i en una instrucció, doncs escolta'm, et pot arruïnar. Ella va, insisteixo, amb una molt bona advocada, que no és una qüestió de... no sé els honoraris de la seva advocada, però jo que són accessibles pel perfil de víctimes que porta, jo crec que és una letrada que adapta els seus honoraris al perfil del cas, i per tant és una advocada accessible perfectament.
El que entenc del context és una noia d'una família que té diners i que, per tant, poden guanyar aquesta cosa. En un altre context, en unes altres circumstàncies, seria una víctima que tindria moltes més dificultats, entenc el que dius.
Jo crec que en aquest cas, segurament, el fet que l'Alves aconsegueixi un bon advocat, més que el tema de la víctima, sinó que l'Alves tingui un bon advocat, sí que li pot canviar la situació. És a dir, has de construir un relat, un relat creïble que, com a mínim, posi en dubte l'altre. I, per tant, un bon advocat aquí sí que...
Perquè pensa, tia... Pensa que la víctima, en aquest cas, va de la mà de la fiscalia i de la mà d'una instrucció policial molt, molt important. Per tant, el relat d'ella...
Depèn del cas.
Escolta, jo crec que fins i tot amb un bon advocat d'ofici, que hi ha molt bons advocats d'ofici amb ganes, és un cas que en aquest cas jo crec que és el que diu la Lola. És més l'altra part, el de l'acusat, del que sí depèn amb qui vas al tribunal.
Hi ha jutges que es deixen impressionar per un advocat estrella i hi ha jutges que al contrari, que veuen un figurín que no s'ha preparat un casc però és molt estrella i si han de cascar, casquen.
No, i després la segona cosa és una pregunta reflexió que la resposta ja la tinc. Però hem parlat de que bé que ho ha fet Sutton amb aquest protocol i Sutton té aquest protocol, però en canvi també heu explicat que a les discoteques, inclòs Sutton, hi ha unes zones fosques, diguem-ne, no sé com li hem de dir, sí, oficialment es diuen VIP, diguem-ne, però hi ha uns senyors que diuen tu, puja, i aconsegueixen que hi hagi unes noies que se'n vagin a un reservat amb uns senyors. La resposta ja la sé, perquè la resposta és evident. No s'ha de violar ningú. Ja està, ja la sé la resposta. Però no és una contradicció portar aquesta situació a un límit, diguem-ne, on hi ha un risc, perquè, en, vulguem o no, aquest risc hi és.
Crea les condicions.
Es creen unes condicions i després, en canvi, tinc un protocol per evitar això.
A veure...
Ho dic perquè, igual, potser algun dia podríem parlar amb la gent de Sutton, no sé, que ens ho expliqui també, o de qualsevol discoteca.
No està, vaig darrere d'ells, potser ho aconsegueixeu vosaltres, però estan... entenen que tot això els hi perjudica absolutament a la marca de la sala. De fet, la patronal de discoteques ha demanat personar-se a la causa. A veure, jo la de successos amb això no sé si tinc molt a dir personalment. Sí que crec que s'hauria de fer una reflexió...
O tu qui sigui.
Ja, s'hauria de fer una reflexió sobre aquesta manera d'actuar, que ja et dic, això passa a Sutton i passa a tot arreu, o sigui, ho veus, tu vas a la discoteca Eivissa o a tot arreu i veus, doncs allò, aquest cordó que separa los VIPs que paguen una milionada per una ampolla que arriba allò amb les llumetes i els focs d'artifici, i al voltant tot un grup de persones que intenten ser els escollits per accedir a aquesta sala VIP. Bueno, és que no sé què dir-te d'aquí.
És que fa dies parlàvem, Jordi, quan vam veure aquelles imatges de la discoteca de les noies perreando.
Sí.
Clar, ara jo estava pensant en una de les últimes cançons del Bandy, no? No del Bandy, que és l'assassí del Bad Bunny, que és aquesta cosa de... El Titi me preguntó si tengo muchas novias, me la voy a llevar todas a un VIP.
Faré gran cançó.
Que és una cançó que està molt bé, perquè és que és molt bo el tio.
Però si vols
posa-la, perquè sí, sembla que estic parlant.
Però
clar, és això de dir, bueno, m'emporto moltes ties a un VIP i... Clar, el pas d'això a un terreny d'impunitat...
Un dia tengo... La cançó diu un dia tengo una, otro dia tengo otra.
O tengo una, mañana otra.
Sí, però que això... No corbeu el reggaeton.
Però que
es crea un imaginari, sí, és a dir, per una noia de 16 anys que està imbuïda d'això, que vingui un pàjaro més o menys conegut i digui cap al VIP.
Però mira, hi havia una pel·lícula... Jo no vaig viure aquesta discoteca per qüestió generacional, però vaig veure una pel·lícula que es va fer...
Quan hi havia una orquestra
de
Valls de Saló, imagina't!
No, una pel·li sobre una discoteca que va existir, que es deia Estudio 54, no la d'aquí, la mítica.
Crec que està filmant un documental de la discoteca Estudio 54 dels anys 80 que fa esgarrifar.
Jo és que vaig veure...
Sobre la qui portava, la màfia que portava aquella discoteca.
Bueno, i quins personatges hi anaven, que t'anava des de Truman Capote, Andy Warhol, a totes les estrelles, Michael J. Fox, totes les estrelles del moment, i hi havia un personatge que era l'amo de tot plegat. Jo vaig veure la pel·lícula que es va fer, això, devien ser al principi dels 2000, amb el Ryan Phillippe de protagonista, però ja hi havia el personatge a l'entrada fent un càsting tu entres, no entres, que és una cosa que passa, per exemple, a Berlín, amb el Wertheim, que és també una discoteca molt famosa, on la gent hi van sense saber si entrarà o no entrarà ja a la discoteca mateixa. És a dir, aquesta selecció. Després hi ha la fase de si entres a la zona dels escollits. Jo crec que aquí el canvi no està amb l'oci nocturn, que és el que és, jo em reitero amb el que deia abans, és al final, tu crees unes bombolles, crees uns entorns, crees unes circumstàncies, on allò és la nit, el Dinio deia jo de la noche me confunde, no? Pues això, la nit passen coses que
per molta gent, si per
la nit, bueno, tenia un dia...
La Bernat Metge.
Però el tema és, jo crec que la societat ha evolucionat...
Exacte,
són moltes les nits, però la societat, lo positiu de tot plegat, el que hauríem de mirar en positiu és que la societat ha evolucionat i, per tant, no han de quedar zones fosques per segons quines coses.
Jo estic convençuda que fa un any aquest porter, fa un any, o potser menys, aquest porter, quan descobreix aquesta noia amb aquest atac d'ansietat plorosa, li planteja, escolta, estàs bé, què tal? La porta a la sala, ve el cap de sala i li explica amb la seva cosina, estava al reservat i aquest m'ha violat, si en dos segons planteja, hòstia, Daniel, ui, és que clar, serem a la discoteca en la que Dani Alves va violar
una tia. Però la societat ha canviat, està evolucionant.
Ja, però aquest no pensa en això, sinó Mossos, 112, vinguin els Mossos que tenen una víctima de violació i m'importa res les conseqüències, però el que prioritzo és la víctima.
Això diu molt de tots. Collons, sí, en positiu. És
bueno, sobretot d'aquest tio.
Tots aquí hem...
No, és que és passar de ser el senyor Lobo. És passar de ser el senyor Lobo als protocols.
I els protocols han de fer possible que no depenguis de que et toqui un tio normal.
I també canvia tal cosa del futbol.
I deixa'm dir una cosa. Jo, ell ara no està molt bé amb mi, però aquest protocol contra els abusos sexuals a les zones d'oci el gran impulsor va ser Miquel Bu, conseller d'Interior. Jo sempre dic que ell, que se li va criticar molt, i que jo crec que de les millors coses que va fer aquest conseller al capdavant d'Interior, la millor va ser creure's com ningú i liderar aquest protocol, que a més tenia ja a dos dones, que són la Maite Casado i l'Angie Vila, que ara estan amb l'Albert Batlle a l'Ajuntament de Barcelona fent això mateix a les discoteques de Barcelona amb un impuls increïble. Doncs el Buc això s'ho va creure, portava sempre la pulsera rosa de contra les violències sexistes als
bueno, espais d'oci. Havia treballat a discoteques, no era una llegenda això, que havia estat punter de discoteques.
Crec que havia estat punter de discoteques. Però això ell s'ho va creure i ho va impulsar com una prioritat del departament i va crear un curs de formació pels porters i molts han passat per aquell curs de formació. Per tant,
el Joan fa cara de saber la discoteca d'on era porter.
Però me puedo ir.
Miquel Buch, fas una cara.
Algun dia no ho va deixar passar.
Fas una cara d'informació.
Amiga meva, moltes gràcies, Maica Navarro.
A tu. Aviat senyora, espera que li pregunto a la meva directora adjunta.
¿Puedo usted marchar?
Lola García, sí. ¿Me puedo ir?
Sí, perdona. Lola García, manda molt.
Fes-li un
tiquet. Perdona, però en aquest edifici, Lola García, jo en aquesta taula...
Crec que un dia aviat tornaràs.
En aquesta taula, sí.
Em respecta tant que li posa el meu nom al gos.
Efectivament. Però escolta, les pedorretes a la panxa, jo li faig a Lola García. A mi Lola. A mi Lola. A mi Lola. Bueno, a tu alguna pedorreta t'hauré fet, segur. Ho podem explicar tot.
Quina redacció és?
Jo ens toquem molt.
Ens toqueu, sí, a la Vanguardia?
Què passa? Què vols?
Teniu
un reservat.
Teniu un reservat a la Vanguardia.
Ingovernable.
Un VIP?
El VIP d'entrada. Que aviat ens veurem, una altra vegada.
Per què?
Ja, per aquestes imatges que hem dit abans, no?
Oi. Sí.
No.
Ai. Prou, para, cau, para-ho aquí.
Bueno, ara deixes això molt alt, eh? Els oients ara deuen estar... Ara,
si vols,
ara
si vols pujar-ho més...
Un altre cliffhanger.
Ara el mòbil tindràs de gent dient...
Si vols pujar-ho més...
Cliffhanger, no?
Un altre.
Escolta, doncs ho diem, hem vist les imatges de l'Apolo vinculades amb la denúncia contra Saúl Gordillo, i ja està. Aquesta setmana ha de tornar a declarar Saúl Gordillo, i crec que és la víctima número 1, han de tornar a declarar als jutjats, i bueno, ja veurem, i quan tinguem més detalls i es pugui explicar bé, jo en aquest cas ho hem d'explicar, i ja està.
Però és per a que hi hagi la...
Bueno, aquesta setmana ja estan citats tant l'acusat com la... Crec que és la víctima número 1, perquè són dos causes diferents, estan citats per ratificar les denúncies, i bueno, ja veurem si... Saúl Gordillo ratifica tot allò que va dir, i veurem també si la víctima número 1 ratifica tot allò que va explicar Mossos acompanyada de la seva lletrada, que consta en aquesta, en la denúncia, ja està. Això ho parlàvem dels advocats. Saúl Gordillo va de la mà en aquesta causa des del primer moment amb Monguilot, el coneix de fa molt de temps, i és un bon lletrat que aquesta causa se l'està prenent. Doncs com s'han de prendre aquestes causes? Doncs amb interès i buscant tots els elements.
És allà on vaig veure jo que les càmeres que hi ha no són càmeres com aquelles que teníem. Saps aquelles càmeres de...
Bueno, és que et veuen que si vas pintar... Bueno, és que...
És increïble.
El detall és... Bueno, doncs detall.
Aquest tema continuarà. Gràcies. Són dels 10:23. Un segon, sisplau.
Escolta, tu sols tenir somnis recurrents?
Ui, constantment. Disseny perfecte, espai perfecte, equipament perfecte i en blanc. I tu?
El mateix Tiguan, però en blau.
I tu? Quin cotxe condueixes quan dorms? Deixa de conduir-lo en somnis i condueix un Tiguan de debò des de 335 euros al mes amb MyRenting. Consulta en les condicions a Volkswagen.es.
Volkswagen.
Noves tarifes elèctriques, franges horàries, hores punta.
Ara, a Bonpreu Esclat Energia tenim la solució. T'oferim els plans que necessites, amb els millors preus i el millor servei. Bonpreu Esclat Energia. Energia 100% verda. Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya.
Culé, la Copa torna a l'Spotify Camp Nou. Vine a animar el Barça a la Copa del Rei contra la Reial Societat aquest dimecres 25 a les 9. Aconsegueix ara la teva entrada amb un 40% de descompte amb el codi resident. La Copa la juguem tots, perquè tu ets el Barça. Compra les teves entrades a fcbarcelona.cat.
Hi ha res millor que un creuer per visitar el Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa? Amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés, embarca directament a Barcelona o Tarragona o amb vols directes. I gaudeix de 8 dies pel Mediterrani des de 699 euros per persona amb tot inclòs. Consulta'n les condicions i reserva a Viatges al Corte Inglés. MSC Cruceros. Descobreix el futur dels creuers.
Llegir aquest rètol que diu sortida 17 ja compta com llegir més. Que fàcil és complir propòsits, oi? Doncs compleix també el propòsit d'estalviar. Avança't a la nova llei de benestar animal i contracta l'assegurança obligatòria de la teva mascota per només 25 euros. Verd i Ponès. Estalvia temps. Estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
Ai, com ens hem quedat. Bueno. Sí, a l'expectativa.
Et crema el mòbil, Jordi? Et total. Crema? Ja tens missatges? Mm. Sí?
Home, segur. Però, normal. L'entradeta.
Però és la Maica. No. És a dir, jo... De... Bueno, no puc. No. Bueno, què? Hola, Mònica.
Hola. Ja vinc jo.
Usar. Sí, ve la Mònica Usar sí. Perquè està endavant.
Està nevant. Home, sí.
Ara tu li dius algú de Cerdanya o de la Vall d'Aran. Està nevant, vale, gràcies, maco.
Bueno, clar.
No, a llocs on habitualment no neva.
Sí, mira, t'ensenyo alguns vídeos que ens han fet arribar, sobretot del Vallès Oriental, que és el que està enganxant ara mateix més neu. Està nevant a molts punts, sobretot, per exemple, a les Franqueses del Vallès, també cap a Llinars, cap a Cardedeu, cap a Sant Antoni de Vilamajor, a Granollers, també està nevant, a la Garriga, a Sant Esteve de Palautordera. En aquests punts estan avant i ho fa amb ganes. I són zones que estan situades a 200 metres tan sols en alguns casos. En algun sector fins i tot la cota està per sota d'aquests 200 metres i són ruixats que ara mateix estan repartits, sobretot pel Vallès Oriental, van avançant cap al Vallès Occidental, també hi ha alguns ruixats cap al Gironès, cap a l'Empordà, cap a la Selva, i aquests ruixats del Vallès van avançant a poc cap al Barcelonès i també van afectant algunes zones del Maresme, zones altes del Maresme, cap als 300-400 metres, també s'està veient aquesta neu. Per tant, tot i que no és una gran nevada, sí que s'estan enfarinant zones on no és habitual que nevi. A més, aquests ruixats poden anar seguits d'altres ruixats. Sí que tindrem estones de pausa, estones que s'hi tornarà a posar i, sobretot, ara fins l'hora de dinar, més o menys, aquesta cota es pot mantenir a 200-400 en aquesta zona que dèiem. Per tant, aniran fent aquests ruixats que van entrant per punts de les comarques de Girona, per la Costa Brava, van entrant i van avançant cap a la resta. I després sí que anirà pujant aquesta cota i a la tarda, on tindrem l'ull posat, serà més cap a Tarragona i Lleida, amb cota de neu també 200-400. Però, sobretot, ara, Oriental és la comarca més afectada amb aquesta neu que està arribant doncs, a punts com Granollers, per exemple.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Descontenta o què?
Sí, a més, la gent ens fa arribar un munt d'imatges i de vídeos.
Li ha un munt d'enviar això, digues un munt d'enviar els vídeos.
Home, per Twitter, a MeteoRacú, per exemple.
MeteoRacú.
O al MonaRacú.
No, MeteoRacú, no compliquem. MeteoRacú, si m'ho comences a enviar aquí. MeteoRacú.
Més contenta si plogués, estaria, clar.
No, la neu m'apassiona bastant.
Sí, però la pluja, la necessitem.
Sí, després d'això arriba 3 dies de llevantada, llavors també estaré molt contenta, però la neu és una emoció especial, sí.
Hi ha una pregunta molt important pels barcelonins i barcelonines, que és el tema de si es veu farinat el Tibidabo, que és la gran pregunta.
No, sí que hi ha nevat aquest matí.
No, el Xavi no riguis allà. Es veu farinat el Tibidabo?
És veritat que hi ha algunes fotografies de l'Observatori Fabra, per exemple, o del mateix parc d'atraccions del Tibidabo, que es veu el terra emblanquinat, però des de baix de la ciutat, com si diguéssim, no veus el Tibidabo blanc. Sí que ara mateix hi ha uns 2 graus a l'Observatori Fabra, que si aquests ruixats que van baixant del Vallès cap aquí, doncs aleshores arribessin ara, a l'Observatori Fabra serien en forma de neu, per exemple. He fet servir cap aquí i no volia dir cap aquí és tot arreu. M'he equivocat. Disculpeu, oients.
Cap a Torre Godó.
Ja està.
Bueno, qualsevol cosa que ens hagis de dir...
Vinc cap aquí.
Exacte. Pràcticament
els pixapins tenen tantes ganes de veure el Tibidabo enfarinat...
Home, jo
proposaria a l'alcaldessa que hi passi una màquina de neu.
Té altres coses, l'alcaldessa. Avui està... Avui està distreta.
Has vist quin passe t'he fet?
Exacte. Dos quarts d'onze. Aquí us més parlem amb Jaume Collboni, d'aquí uns moments. Però abans, avui el...
Està a l'atur, no?
Com?
Deu estar a l'atur, no? Si
no, la feina... no, perquè és baixa voluntària. I quan voluntària no
última
tens...
hora. El Barça eliminat de la Copa de la Reina per l'alineació indeguda de la brasilera Geisen al partit de Copa al camp de l'Osasuna. És a dir, si hi ha una alineació indeguda ben eliminada de la Copa, això és evident, ben eliminada de la Copa. Una altra cosa és que sense el Barça a la Copa de la Reina, en aquests moments a la Copa de la Reina té un valor d'audiència menys 20, menys 20, i tercera, sí, menys 20, perquè és que el Barça és el que porta com a mínim, és el club que ha demostrat clarament, com en el seu dia l'Espanyol abans que ho digui, la seva voluntat d'afegir-se amb el món del futbol femení. Tot i que després de veure l'entrega de medalles de l'altre dia...
Molt lamentable.
Molt lamentable.
Molt lamentable. Molt lamentable.
Denigrant.
Una vergonya.
És indecent.
Una vergonya que no hi hagués la federació... Una vergonya el que va fer la federació i una vergonya que no hi hagués el president del Barça. Les dues coses.
Sí, però són dos nivells de vergonya diferents, perquè, clar, el de la federació era una qüestió bàsica, és a dir, que el president del Barça pugui tenir diferents compromisos en aquell moment, que no t'ho justifico, però vull dir, que no hi hagi una persona que doni les medalles és una situació com de maltractament.
Si tens un relat a la que dius que creus el tema del futbol femení, si estàs a la final de la Supercopa masculina, estàs a la femenina, i si no, tens un altre relat.
També t'he de dir que això també ho tenen respecte al bàsquet moltes vegades, quan hi falta un directiu, perquè diuen que els tenen de menys i de menys. No et dic que no sigui el que ha de ser, però aquí la vergonya principal és la federació, que no tenia ningú que donés medalles a unes persones.
Dos quarts d'onze. Ara tenim un dels temes del dia, evidentment, és que ahir Jaume Collboni va abandonar l'Ajuntament de Barcelona, no el PSC.
Sí, l'alcaldessa els accepta, perquè ara l'alcaldessa ha de ratificar la tinença d'alcaldia.
L'alcaldessa que ho va assabentar per WhatsApp, perquè no li agafava el telèfon.
Raríssim, això,
tot paga, és molt raro.
Un clima de socis que ni Esquerra i Junts en els seus millors temps al govern,
Per ell. No, el més preocupant és si hi hagués una urgència de veritat.
Clar, que no la trobés, que no se li posés el telèfon. Clar. Potser ja sabia.
Si ja n'hi vol tímid avui.
Potser ja sabia de què anava, no?
No sé, però...
Potser l'urgència no li comunica Jaume Collboni a l'alcaldessa. Com...
Per què no?
No, vol dir una urgència política. No,
vull dir una urgència de qualsevol mena. Perdona, el PSC forma part de l'equip de govern i té unes regidories que són importants. Entre elles la regidoria de seguretat, us ho recordo.
Sí, que sembla que tothom se n'oblida.
En aquest cas a mi em truca...
Un atemptat, per exemple.
És molt com de nens petits.
La Colau s'ha pres la molèstia de cada vegada que hi ha hagut una denúncia per temes de falta de seguretat a Barcelona, ha fet un quitabitxo dient que això era cosa del Batlle i que el Batlle era de la llista social. O sigui, la Colau no n'ha tingut cap mena de mania en col·locar-los a la Llufa.
La Colau ha tingut molts èxits, però aquest no, perquè, és a dir, una de les qüestions que ara hem de veure amb el moviment que fa Jaume Collboni, que jo diria que no l'hem de restringir només a la política municipal i de Barcelona, crec que va més enllà, a nivell de PSC, jo diria que sí, però una de les habilitats que ha tingut a la Colau és eclipsar tot el govern municipal. Això per bé i per mal per ella. És a dir, per bé, perquè, per d'altres coses, ha minoritzat una figura com la de Jaume Collboni al govern. Per mal, perquè, per exemple, quan el PSC ha estat gestionant la regidoria de seguretat i tothom ens hem queixat de la seguretat a Barcelona, ningú ha pensat en Albert Batlle en general i menys en Jaume Collboni. Per tant, que són els que tenen la responsabilitat, si no, en va de Colau. És a dir, a la que se li penja la brutícia de la ciutat, la inseguretat, sigui o no, és a de Colau. Ara el que fa Jaume Collboni és una cosa interessant, crec, que és... Escolta, al final, els governs municipals d'aquí a les eleccions van amb el pilot automàtic. És a dir, els governs municipals tots ja han fet el que havien de fer en essencial i ara van a governar d'aquí a allà, és a dir, amb el pilot automàtic, és a dir, amb els tècnics, amb tot el que va. No es prendrà cap, no crec que cap govern municipal menys de coalició prengui ara una decisió política que sigui un abans i un després per al seu municipi, si no és que ja està obligat per una crisi. Per tant, ell deixa ara el govern municipal i intentarà fer, que és el que tindrà difícil, el que no podia fer des de dintre del govern, que és diferent. Diferenciar-se d'alguna manera d'Ada Colau, que és un huracà mediàtic i ha tingut una força, això, de carisma i de potència de lideratge molt gran. Ara, que li critiquin a Jaume Collboni això, per exemple, ahir sentia Ernest Maragall que li diu, ara pretén diferenciar-se el senyor que li dona suport en tot, el senyor que li ha aprovat tots els pressupostos amb Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, criticar això, home, a tothom li costarà molt diferenciar-se d'Ada Colau, si no ets Xavier Trias, que te'l va fer fora fa 8 anys i ara torna, o si no ets el senyor Cirera, que no existia a la política municipal i apareix ara. La resta dels actors implicats, Esquerra Republicana, socialistes, han estat amb els comuns els últims anys, dins o fora del govern. I Jaume Collboni criticar-li per fer això, és a dir...
Però ja ha tingut molts anys per diferenciar-se.
Però no ha pogut, perquè havia de governar.
No fotem.
Com ho havia de fer des de dins del govern?
Fent algun discurs polític amb contingut, quin és l'últim discurs polític de contingut que li he sentit a Jaume Collboni. Quin és el model de ciutat que té Jaume Collboni?
Sí, però és que ningú municipal...
Diguem alguna cosa que hagi fet Jaume Collboni en els últims anys i que hagi estat notícia.
Però saps... Llavors, però...
com que estava a govern, tot això no ho sabeu i ara us
però
explicaré...
Però estic de socis, no? Minoritaris, contra Bernat? Dic, Toni, no, pregunto.
Toni, fer això és tenir molta cara dura, a part d'una passada de gol tremenda a Colau i a Trias. Que sembla que els estiguin fent entre tots la campanya. Perquè Colau queda com més seriosa i ara pot fer un llenguatge de dir, mira, aquest pàjaro, ahir Jordi Martí ho va explicar molt bé, un senyor que vol ser alcalde, ara té una responsabilitat i se'n va al govern. Com es pot explicar?
Sí, però amb el tema de les
Terrasses... també com el més seriós.
Però Bernat, Terrasses, per exemple...
Sembla que vulguin que guanyin els altres.
Però no, però un apunt. Terrasses, per exemple, les Terrasses han tingut una batalla entre ells i llavors aquí, entrarem o no, si tenien raó o no. Però, per exemple, hi ha uns llocs de treball en el món de l'oci, els municipals, no? Les places de municipals, la de Colau era nítidament contrari a això. Jaume Collboni ha marcat una diferència. No et dic que... És a dir, no, el que et vinc a dir és que en la política municipal...
Ell podia fer una campanya perfectament sentint d'alcalde, i ho saps perfectament. Podia fer-la perfectament.
Però no igual.
Perdona, abans que digui alguna cosa, però és que he fet un comentari al Toni, diu, jo no crec que sigui només... per tema municipal. És a dir, que vens a dir això?
Jo crec que no, perquè, és a dir, des del punt de vista...
Tu que està guiat?
No, acompanyat, és a dir, coordinat. El PSC és una marca política potent, a més ara està en un moment polític bo, perquè la marca PSOE també està en un bon moment i governa a Espanya. Dit això, a més, tenen un partit endreçat, on Salvador Illa mana, i mana molt, i mana en coordinació amb gent com Jaume Collboni, per cert, de qui va ser cap de gabinet en el seu dia. Salvador Illa va ser cap de gabinet de Jaume Collboni a l'Ajuntament de Barcelona. És a dir, la coordinació en aquests moments al PSC és màxima, i ara entrem en una, en un any electoral.
Per quin motiu li interessaria al PSC que Jaume Collboni plegués 4 mesos abans de...
És a dir, Jaume Collboni, ahir quan t'està explicant, que avui li podràs preguntar, suposo, t'està dient que la fórmula de govern municipal amb els comuns no necessàriament és la millor per seguir en el futur. És a dir, això implica haver de fer moviments en política que no va només a nivell de política municipal, sinó també de política catalana.
I se n'ha donat ara, Toni? No. I manté el seu...
Jo crec que fa temps que hi ha gent al PSC que li diu que surti al govern.
Un any mínim.
Sí, més o menys un any segur. I probablement tenia més sentit sortir fa un any, perquè has garantit l'estabilitat del govern durant bona part de la legislatura, però hi ha un moment que dius, doncs d'aquí al final aquesta senyora pot arribar, no hi ha un problema de desestabilització del govern, però jo surto perquè vull ensenyar, o sigui, vull mostrar a la gent quina és la meva proposta, i la meva proposta és diferent de la d'aquesta senyora. Això jo crec que tenia sentit, sortir 4 o 5 mesos abans i deixar el PSC allà, crec que és una solució híbrida que resulta contradictòria.
Joan.
El PSC és una màquina de poder, ho ha dit el Toni, que està molt ben engreixada i que funciona molt bé i que té a Catalunya una estratègia que ha vingut mantenint durant anys i panys, que és ocupar tots els espais de poders que siguin possibles. Si pot estar, m'ho invento, el govern del Consell Comarcal del Vallès Occidental, hi és. Si pot estar a l'àrea metropolitana, hi és. Si pot estar a qualsevol Ajuntament de Catalunya, hi és. El PSC va tenir un debat l'any 21 que era sobre si Collboni tenia que ser el candidat o no. Per raons a les que va tenir un pes important, una cosa també que ha dit el Toni, que és la molt bona relació personal que al llarg del temps han tingut Illa i Collboni, es va prendre la decisió de que Collboni fos el candidat. I l'any 22, un debat molt important que va tenir el PSC internament va ser si Collboni es tenia que mantindre dintre del govern o no. I això va tenir diferències a nivell estratègic, amb enquestes a la mà, perquè el PSC és un partit fred, prenent decisions, i hi havia molta gent que pressionava Collboni perquè abandonés el govern. La decisió que s'ha pres ara és una decisió de compromís, i estic d'acord amb el Bernat, que té en gran mesura un component de presa de pèl que es basa en el desconeixement, perquè la gent no està obligada a saber-se la llei de bases del règim local, vale? Perquè això pues, no forma part de la vida quotidiana de les persones, i té en gran mesura una presa de pèl a la que el titular simple és Collboni abandona Colau perquè discrepa de les Terrasses i de les Superilles, que és el que ell intentarà vendre, però la realitat és que Collboni se'n va dir que discrepa i el seu partit, i els seus regidors, i la senyora Bonet, i el senyor Batlle, etc., seguiran a dintre del govern de la Colau, lo qual és una presa de pèl immensa basada en el desconeixement de la gent d'això. Dit això, quan dieu, i és amb l'únic que discrepo i acabo, que tot això li fa la campanya al Trias i a la Colau, jo discrepo. Crec que menys teniu el poder i la capacitat d'influència que té tenir el govern de l'Estat i ser el PSOE, sí, sí, per impulsar la candidatura de Collboni.
No, la marca,
i jo crec honestament que la foto finish sobre qui acaba siguent alcalde està entre Collboni i Colau. Aquesta és, per mi, la realitat, i crec que Trias es presenta precisament per venir a fer de crossa de Collboni, amb un intercanvi amb la Diputació de Barcelona, tal qual.
Bueno, això ja veurem, perquè han de sumar, eh?
No, és que de fet l'alcaldable per Barcelona del PSC no és el Collboni, és el Sánchez.
Sí, sí.
Que el tindrem molt aquí.
Home, sí, passarà setmanes a Barcelona. A més, necessita aquesta alcaldia per recuperar Catalunya. Mm-hmm. Perquè necessita...
I perquè en unes municipals que es presenten complicades en el conjunt de l'Estat... dels pocs èxits, perquè òbviament el PSOE no recuperarà Madrid, perquè té a València no governa, hi ha compromís, a Sevilla ho té difícil, per tant, per apaivagar una possible davallada a les municipals i autonòmiques del PSOE, perquè el PSOE no té a nivell nacional un bon moment, l'únic triomf que poden lluir és Barcelona, i per tant Barcelona es converteix en una peça fonamental de l'estratègia global del PSOE.
Ja sé que parlem de Collboni, però vull fer una excursió molt ràpida, eh? Molt ràpida, molt ràpida. No, perquè el Joan López Alegre, si no m'equivoco, Joan, això crec que és públic, no? Vas assessorar l'actual regidor Bou a la seva campanya anterior.
Vaig portar la campanya d'en Bou.
Perfecte. Sí. Ara ja no serà candidat, serà Dani Cireta. Llavors la meva pregunta és, ja sé que potser la resposta és de part, però si creus que és més bon candidat Cirera que Bou pel PP.
Mira, t'ho diré d'una altra manera. En Dani Cirera és un dels meus 3 o 4 millors amics personals. Per tant, qualsevol opinió que jo tingués és una opinió que vindria condicionada per la meva relació personal amb ell. Però si em preguntes si en Cirera és millor candidat que en Bou, manifestament sí, perquè en Dani és una persona que té experiència política i per tant sap el que ha de fer des que es lleva fins que se'n va a dormir.
Perdona, i manifesta...
Cosa que vol...
Ho sap fer-ho a les forneries, però no a l'Ajuntament, com s'ha demostrat.
I encara ric el dia del cotxe.
Home, clar. Bueno, si riu ara per no plorar, perquè si hagués colat... Si hagués colat, que li havien cremat...
Bueno, és que pels que no som del PP, el Bou ens va alegrar molt la vida.
És que per això el Joan deia ara que és millor candidat...
Tu malenfia-te'n dels polítics i acaben bé els teus rivals. Exacte.
Sí, no te'l votarà, però el Joan deia serà millor candidat al Cirera, jo et diria ara, és a dir, potser fa 4 anys el Bou va ser un bon candidat i els va salvar uns mobles que no sé si una persona de partit, en canvi ara una persona de partit amb la casa intentant-se endreçar, tenint la militància una mica més motivada,
són campanyes molt diferents. Fa 4 anys
està emprenyat el Bou ara o no?
No en tinc ni idea, jo no he parlat amb ell fa 4 anys.
Fa 4 anys?
Sí, fa 4 anys.
Si li vas portar la campanya i ja està.
I després vam tenir diferències sobre el que tenia que ser la política a l'Ajuntament i ell doncs va tirar pel seu camí i jo pel meu. No passa res, és la vida.
Sí,
és la vida del senyor Lobo de la política. Entres
de tota manera, tornant només un apunt al senyor Collboni,
només dic
una cosa. Quan ara traiem Cirera, Collboni, gent de partit, torna Trias, que era el partit mare del,
sí, sí, bueno,
del
que ara és un...
És a dir, Ernest Maragall no és el més era PSC de tota la vida, que aquí, en certa manera, el d'allò...
Ernest Maragall com a antisistema.
Sí, però en el cas de Collboni, fixa't que els dos que han reaccionat menys virulentament ahir van ser Trias i van ser Cirera. I Trias venint a dir que al final això és la certificació d'un tipus de pacte municipal fallit i Cirera posant-li pros, però els més virulents va ser evidentment Jordi Martí, portaveu, bueno, regidor de presidència d'Ada Colau, i Ernest Maragall especialment. Però que no haguessin dit, quan parlava ara a propòsit de si era el bon moment per deixar-ho o no, si Collboni ho deixa fa un any. És a dir, fa un any ens en recordem de la circumstància també amb la que estàvem. És a dir, pandèmia, postpandèmia, la gestió tot plegat. Jo reitero una cosa, és a dir, evidentment hi ha tàctica amb aquest moviment, evidentment. És un polític, és un candidat. Estem en període electoral,
ni pre, ja poso, electoral total, evidentment, com tots tenen càlculs, però el bon moment per deixar-ho segurament no era cap, no. I sí, fa un càlcul per intentar-se diferenciar. És molt difícil, i el Bernat ho deia abans, què ha portat, què no ha portat. A nivell municipal, l'oposició és horrible, per exemple, ningú no sap ni que... Ara, això, anava això. És a dir, l'oposició no sap ningú que existeixes, però quan estàs en un govern municipal, estàs sota un alcalde, i més un alcalde com és Colau, que Colau t'agradarà o no, però que és un huracà mediàtic i una potència de carisma brutal, tot i que hagi pogut anar tot a menys com la seva marca política, intentar treure el ditet i dir hola, sóc aquí, amb això és molt difícil, i ara tots convenim que estem en un període electoral on tots vendran el seu peix, no? És a dir, no us fixeu que ara ja els partits els caps de setmana treuen el candidat municipal, no treuen el portaveu del partit, ja, treuen el candidat municipal a parlar.
S'acosta, és allò del que viene. Susana.
Sí, sóc l'última i faré una mica de camió escombra, eh? A veure, per començar, la importància de la plaça de Barcelona, importantíssima pel Partit Socialista, i això també pot arribar a condicionar, i això potser la Lola que tenim aquí ens ho pot dir millor, que si en el cas hipotètic que guanyés el Collboni, potser la formació de govern es deixarà anar fins a després de les generals. Això ho deixo aquí. Opinió personal, la decisió del Collboni és com a mínim paradoxal, tenint en compte que no m'agradaria ser en aquest moment la Laia Bonet ni el Batlle, perquè surt el jefe però a dintre queden els mariners, diguem-ne, o sigui, el capità surt però els altres queden a dintre, per tant, queden 4 mesos i molta propaganda electoral de la Colau per davant amb els seus mariners a dintre del govern. El distanciament arriba tard, o sigui, no ha fet prou soroll el Collboni, si ara realment pretén recollir tot aquest vot anticolau que realment hi és i que no és només de l'establishment, sinó que hi ha un vot barceloní que no està d'acord amb la gestió de la Colau, com ha deixat les pròpies enquestes, fins i tot la de la municipal. O sigui, això d'identificar el vot anticolau amb la dreta o amb la burgesia catalana o amb els no sé què, no. O sigui, és molt més transversal del que pensem. I després, una pregunta que li hem de fer al Collboni, a veure si es mulla, és amb qui pensa governar.
Amb qui pensa governar,
en
Jaume?
Amb qui pensa governar?
Amb qui pensa governar, Jaume Collboni? Bon dia.
Molt bon dia, senyor Basté.
Què tal?
Molt bé.
Sí? En qui pensa governar, pregunta la Susana Cuadrado.
Home, s'ha de guanyar les eleccions primer, no? I és l'objectiu que tinc, i per això he fet aquest pas de renunciar a la meva presència en els càrrecs institucionals, justament per poder explicar amb llibertat i amb determinació quines són les meves propostes pel futur de Barcelona i guanyar les eleccions, perquè tenim possibilitats objectives de tenir aquesta victòria electoral.
No pot ser que el que estiguis fent ara a Jaume Collboni és que li estiguis fent la campanya a Colau i a Trias?
Miri, jo el que estic fent és la campanya del PSC i del Jaume Collboni com a possible nou alcalde de la ciutat de Barcelona, i per fer-ho d'una forma clara, neta, directa, doncs és molt millor fer-ho en la meva condició de candidat, perquè em donarà tota la llibertat i tota la capacitat d'explicar i explicar-me les properes setmanes i mesos, que fer-ho dins d'un govern amb algú doncs, que al final has de competir electoralment, no? Com és amb la senyora Colau.
28 de maig del 2022, l'any passat, vostè deia això.
Governar fins al final. Aquesta és la màxima i el criteri que tindrà el Partit dels Socialistes de Catalunya en aquest període final que ens queda de mandat, un any de mandat, per aquells que tenim responsabilitats de govern. Governar fins al final. Governar fins al final vol dir centrar-nos en les solucions, no en les eleccions.
No li va sortir
gaire. I és el que farem, senyor Basté.
Però perquè... fins 4 mesos abans.
No, home, el govern com a tal continua funcionant amb normalitat, amb un període on ja s'han pres totes les grans decisions del mandat. És un govern que arribarà fins al dia de les eleccions complint les seves funcions ordinàries d'administració de la ciutat, però és obvi que estem en un període preelectoral i jo crec que és més net i més clar, especialment quan jo el que tinc com a objectiu és guanyar les eleccions i, per tant, rellevar la senyora Colau, doncs fer-ho fora de la coalició sense que això, diguem-ne, tregui capacitat d'acció de govern al govern municipal. Crec que és la fórmula i ha estat la decisió més neta, més clara, més honesta també, des d'aquest punt de vista, per fer possible el canvi que jo proposaré i obrir una nova etapa a la ciutat de Barcelona.
Per què fa, ara que falten 4 mesos, i no fa un any, per exemple?
Bé, perquè el canvi de context és evident. Només cal obrir la tele o escoltar les ràdios o veure els mitjans i veure que, efectivament, tot el país ja s'ha posat en modus de campanya electoral o de precampanya electoral, després, a partir del gener, després dels Nadals, i, per tant, el context polític amb el que estem ja és un context d'explicació de propostes, de diferenciació també de les propostes amb els nostres contrincants i competidors, i, per tant, no és el mateix estar 4 mesos de les eleccions, com és obvi, que en aquell moment, per exemple, que estàvem sortint encara de les conseqüències de la pandèmia, per exemple.
Des d'ahir ha parlat amb Ada Colau?
Ens hem intercanviat missatges.
Només missatges?
Sí, només missatges.
L'alcaldessa no mereix una trucada?
La trucada, perdoni, la trucada s'ha produït, el que passa és que no s'ha contestat. Bueno, no passa res, jo entenc totes les circumstàncies i estic convençut que tindrem una conversa tranquil·la imminentment i posarem fil a l'agulla. Això tampoc té més transcendència.
Ada Colau, aquest matí a Ser Catalunya.
Però em consta que hi havia membres molt propers del senyor Collboni que se'n van assabentar, igual que jo, a través dels mitjans de comunicació. Per tant, ell sabrà per què l'ha pres. A mi em genera perplexitat.
Perplexitat i que hi havia gent del partit que tampoc ho sabia.
Jo no diré mai que sé coses del grup de la senyora Colau que jo no sap, perquè crec que tampoc té cap interès públic. El que jo he pres és una decisió compartida amb el conjunt del partit, del PSC, i també de la direcció del partit a nivell federal, que té com a objectiu, insisteixo, poder explicar d'una forma clara, nítida, diferenciada la nostra proposta i els nostres objectius per la ciutat pels propers anys, i la millor fórmula de fer-ho crec que és aquesta, i estic convençut que hem pres la bona decisió, i així ho ha compartit el conjunt dels meus companys i companyes.
Des de quan tenia decidit Jaume Collboni que plegaria?
Bueno, aquesta és una decisió que efectivament s'ha de madurar amb temps, i ja d'abans dels Nadals això ja estava sobre la taula com una possibilitat, justament per facilitar el debat, per facilitar l'explicació, per enviar un missatge que anem a per totes, que estic determinat a liderar aquesta alternativa a la ciutat, i que la forma de fer-ho més neta, més constructiva, més lliure i també menys lesiva per l'estabilitat de la institució era que jo fes aquest pas de renunciar als meus càrrecs públics i fer-ho des de fora de la institució com a candidat.
Ha parlat amb Pedro Sánchez d'aquest tema?
Els darrers dies no.
No,
els darrers dies
però ja tenia la intenció... Ell sabia la seva intenció?
Un pren una decisió com aquesta, es pot imaginar, amb el suport de la direcció dels partits a nivell nacional de Catalunya i federal a nivell de l'Estat. Pensi que en aquestes eleccions municipals les opcions que tenim de guanyar els socialistes són molt, 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 molt importants, i per tant també pel conjunt del socialisme a nivell d'Espanya guanyar aquestes eleccions a Barcelona és una prioritat, i per tant les decisions importants com la que jo he pres evidentment són compartides per la direcció federal.
Evidentment en Salvador Illa sí que n'ha parlat d'aquest tema i fa poc.
Evident.
Val. Evident. Un tema, i m'agradaria això, evidentment a mesura que anem a acostar-nos al dia d'autos, que és el dia de les eleccions, ja li aniré preguntant. Però això de les superilles, a vostè, què li sembla?
Doncs em sembla que pacificar i posar verd a la ciutat en base a posar eixos verds a l'Eixample no és la millor idea. Crec que el que hem de fer és fer eixos verds. S'ha fet des de fa 30 anys a la ciutat de Barcelona i hem de continuar en aquest camí, però crec que les coses s'han de fer pas a pas. I, per tant, un cop especifiquin els carrers que ara estan en marxa, jo crec que hem de parar, avaluar quins són els impactes i les conseqüències, les bones i les dolentes. I el que sí proposo, ja ho he explicat, que crec que ha de reprendre la ciutat, que jo tenia en el meu programa electoral però que no va ser prioritzat, era recuperar els interiors dia de l'Eixample, que és la idea que genuïnament és coherent amb el Pla Cerdà, no? que és fer dels interiors dia sí. Jardins. Durant l'etapa socialista, amb els alcaldes socialistes, en vam fer més de 40, i el que jo proposaré, i serà un dels debats probablement en aquestes eleccions, és recuperar aquest pla pla d'interiors d'Illa per tenir verd urbà, perquè el que és cert i el que hem de continuar fent és que hi hagi més verd dins de la ciutat. Dins
Va, i llavors, ara que això ho deixes fer, això que s'ha fet, perquè esclar, això s'ha fet, ho desfarà? Aquestes illes, si vostè arriba a l'alcaldia de Barcelona, les desfarà?
No, no són illes, són, són eixos verds. És a dir, aquí el que s'ha fet és un carrer pacificat, com en el seu dia es va fer, què li diré, doncs Enric Granados. O sigui, això són experiències que a la ciutat ja s'han fet, com es va fer a l'Avinguda Mistral, com ja s'ha fet a l'Avinguda Gaudí. És a dir, pacificar un carrer no és fer una superilla. Pacificar un carrer és pacificar un carrer. I el que nosaltres creiem que no té viabilitat a la ciutat és intentar-ho fer, diguem-ne, 22 vegades més, entre altres coses perquè té un cost econòmic que la ciutat no podrà assumir. Yeah. I, en canvi, és molt més raonable, molt més coherent amb el Pla Cerdà, reprendre el Pla d'Interiors d'Illes i guanyar verd urbà dins de l'Eixample en els espais pels quals va ser concebut inicialment el Pla Cerdà, que són aquests interiors d'Illa.
Evidentment, evidentment, hi anirem parlant, però és obvi que el PSC és corresponsable d'aquestes decisions del govern municipal, perquè en forma part el seu partit hi dona suport des del govern, i vostè, que n'és el candidat, ho critica? Això com s'entén?
No, no, jo no estic criticant el que s'ha fet, jo critico el que es vol fer.
No, home, però quan criticava que no li agradaven les illes, les superilles...
Una cosa... No. Jo insisteixo, pacificar carrers a Barcelona s'ha fet durant tota l'etapa democràtica.
Sí, jo parlo de les superilles.
Sí, però és que les superilles són un conjunt de carrers pacificats que encara no s'han fet. S'ha pacificat dos carrers, Girona i Consell de Cent, són dos carrers pacificats. Per cert, Girona ja estava previst des de fet 15 anys. És a dir, en alguns casos són projectes que l'Ajuntament ja tenia en el calaix feia anys, per pacificar, sobretot per pacificar i per guanyar espai de passeig, o el projecte, per exemple, Via Laietana, era un projecte que també estava previst des de feia 15 anys. I això no superia, això són pacificacions d'eixos verds i de carrers. Insisteixo, aquesta és una línia que durant molts anys s'ha fet a l'Ajuntament de Barcelona, però això es combinava per guanyar verd dins de la ciutat amb recuperar els interiors d'Illa, que és quelcom que s'ha deixat de fer en els darrers anys i que jo proposo que reprenguem a partir de l'any que ve.
Val. I escolta, vostè creu que hi ha radars recaptatoris a Barcelona?
Els radars, quan es posen, és per protegir, en aquest cas els que s'han posat ara, sobretot els entorns escolars, que és on tenim més riscos per quan els nens i les nenes, especialment, entren i surten de l'escola.
Per tant, a favor,
o juguen. Perdó?
Per tant, a favor, no n'hi ha de radars recaptatoris.
No, jo l'asseguro que els radars sempre tenen un objectiu bàsic i fonamental, que és la seguretat vial i la seguretat dels peatons.
Val.
Aquest és l'objectiu que tenen els radars a la ciutat.
Toni Aire, breu i sí. Cortita i el pie.
Bon dia, senyor Collboni. Una pregunta molt ràpida. Des dels temps d'Eisenhower als Estats Units, les campanyes electorals...
molt breu. Té pinta de breu, la pregunta. Hem d'arribar d'Eisenhower a Collboni, ara.
Talleu segur que no és breu. No, vull dir que ja des del segle passat, mitjans del segle passat, les campanyes electorals de la diferenciació mínima. Diferenciar-se mínimament quan has estat al govern 4 anys és molt difícil. Ara un moviment per intentar-ho. Però, per exemple, amb situacions o elements icònics del que ha estat el debat municipal els últims anys, com el tramvia, vostè acabarà el tramvia de Barcelona ara que hi ha autocars, per exemple, elèctrics que no et contaminen i que potser fan que no tingui tant de sentit un tramvia que et condicioni vies d'una manera com ho vol l'alcaldessa Colau? Vostè això ho canviaria? És a dir, aquests anys ha hagut de seguir l'estela de l'alcaldessa, però ara ho canviaria?
No, perdoni que el corregeixi, senyor Toni Aire, però el tramvia es va posar en marxa l'etapa socialista.
Sí, no dic que no. No, per això dic que és icònic dels últimes dècades, però vostè ho culminarà, això, ara, segle 21, ja
jo crec que el que té sentit quan tu fas una infraestructura de ferrocarril com és el tramvia és que estigui connectat, evidentment. Quin sentit té tenir un tramvia que no estigui connectat?
Per tant,
i evidentment amb coherència amb el que s'ha fet els darrers anys, no només durant aquesta etapa sinó en els darrers 15-20 anys a la ciutat de Barcelona, que és fer un tramvia sobretot d'abast metropolità, perquè connecta els barris i les ciutats de l'entorn metropolità de la ciutat, que és que aquestes vies estiguin connectades. És de sentit comú.
Bueno, som aquí i continuem parlant. Jaume Collboni, que sigui tot un èxit, que vagi bé.
Moltes gràcies, Jordi. Moltes gràcies.
Són 2 minuts i les 11.
què? Tinc a punt.
Sí?
Sí.
Carai. Acabaràs amb acudir?
No.
No, no, no.
Ai, gràcies.
No, sí.
No, sí. Acabaré amb Bernat de Déu.
Oix.
Bueno.
Ah.
És un espoiler.
Bueno, això també.
Acabaré amb Bernat de Déu.
Amb un acudit.
Aquesta frase, acabaré amb Bernat de Déu?
No.
Pot ser delictiva.
Sí, tens
vídeos?
Acabaré l'ull
de càmeres?
Citant Bernat
de Déu. Bernat de Déu. Un clàssic, un altre clàssic.
Hombre,
el país està malament, eh? Sí, quan em citen molt sovint, penso... No.
Palante!
Vinga. No, escolta, és que avui és dia d'emocions i d'il·lusions.
Dia de Reis?
No, ens ho ha dit la Mònica Usart.
Ah, sí?
Ha vingut aquí, ha dit que avui és... potser no hi haurà una gran nevada, però és un dia d'emocions i d'il·lusions. I si ho diu la Mònica, jo no li portaré la contrària, es pot dir que hem parlat de llum i de foscor, la llum són aquestes nevades que...
A veure, color.
No és Minnesota, tampoc.
No.
No. Però...
ni Alaska.
No, però sempre fa il·lusió, sí, que, bueno, que caiguin quatre bombes.